tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre d'altres, el 17 de novembre a la Faràndula de Sabadell i el 18 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 2 minuts, pràcticament. Ara de seguida actualitzarem la informació, però abans deixeu-me ja que acomiadi els tertulians d'avui, l'Enric Sierra, l'Eulàlia Soler, l'Isabel Lleuger, el Jordi Cominal. Gràcies a tots quatre. A veure què parlarem dilluns que ve, no? Bé, quin misteri, no? Tindrem el post-investidura, però...
I dels noms als ministres.
Això sí.
Però això s'allargarà molt, Enric, haurem d'estar tants dies. Tu creus que no?
Està fet, ja.
Està fet, ja. Serà ràpid, serà ràpid. Jo tinc ganes de veure si...
Crec que no vas a ministre.
Ostres, la veritat és que ara mateix em aniria fatal, o sigui que gràcies.
Han trucat algú de la taula? Han trucat algú? No, Bueno, en fi, a veure dilluns de què parlem. Gràcies a tots quatre, que vagin molt bé.
Gràcies.
Bona setmana. Setmana. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el govern espanyol defensa l'amnistia que aquesta tarda el PSOE ha registrat al Congrés. La llei planteja el perdó per tots els possibles delictes comesos en el procés. Inclou referèndums, protestes i proclamació de la independència de Catalunya entre l'1 del gener del 2012 fins al dia d'avui. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, deixa clar que cap ministre europeu li ha traslladat preocupació per aquest pacte.
En tota Europa, les lleis d'amnistia són sempre, sempre, instrumentos de construcción, de convivencia y de concordia. Y eso es lo que necesita Cataluña y lo que necesita España. Convivencia, concordia, diálogo. Las leyes de amnistía no son nada extraño en la Unión Europea.
Per cert, demà al matí, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, serà al món a RAC1 per explicar-se en una entrevista amb Jordi Basté.
Doncs, evidentment, l'escoltarem atentament per saber si podem treure algun detall més també d'aquesta llei i d'aquest acord. A aquesta hora, d'altra banda, unes 3.000 persones convocades per la dreta i la ultradreta que es concentren davant la seu del PSOE a Madrid en contra de l'amnistia. Tornem de nou cap al carrer Ferraz. Roger Perciba, bona nit. Roger? Vaja, em sembla que no ens acaba de sentir el Roger Perciba. Ho explicàvem també fa pocs minuts, Carles Puigdemont, que demana a la Generalitat que li posi una escorta immediatament.
L'oficina de l'expresident ha enviat una carta al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que li reclama que li assigni protecció policial per la seva condició de 130è president. Ho justifica per un augment, diu, de perillositat i risc detectat especialment des de fa unes setmanes. La carta l'ha enviat al cap de l'oficina, Josep Lluís Alai. No és la primera vegada que Puigdemont reclama protecció, ho va fer ara fa 22 mesos en una petició que la Generalitat no va respondre.
I d'aquí una hora, Renfe suspèn els trens a la línia R2 Sud entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú.
Els talls seran a partir de les 11 de la nit i afectaran la circulació fins a 12:45 de la matinada. Això vol dir que afecta els tres últims serveis que circulen en direcció sud. Per minimitzar-ne les afectacions, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera que farà el trajecte entre Castelldefels i Sant Vicenç de Calders. La incidència es repetirà cada nit menys les de divendres a dissabte, i s'allargarà fins al 21 de desembre. Els trens se suprimeixen per avançar en les obres de millora de la línia, principalment són tasques de manteniment per reduir les incidències.
I atenció als fans del Bruce, aquí a la taula crec que l'Abel Caral, Abel?
Estic nerviós ja.
Ah, ja ho saps, no? Demà al matí es posen a la venda aquestes entrades pel proper concert a Barcelona.
Sí, un cop més. Serà el 20 de juny a l'Estadi Olímpic. Les entrades van dels 65 als 128 euros pels tres concerts de Madrid. Per cert, les entrades s'estan venent molt ràpidament i tot fa pensar que les del concert a Barcelona també volaran. El Bosch també recorrerà ciutats europees com Milà, Belfast o Estocolm. El que queda en interrogant ara és si s'afegirà una segona data a Barcelona.
Clar, ja ho entenc que estiguis nerviós, Abel, perquè si a Madrid s'estan venent tan ràpid, no? Tu estaràs a les 10...
Jo a les 10 estaré allà fent F5, actualitzant, i a veure, i segur que faran com l'altre cop, la trampa aquella de cop, sí, segon concert, com si no tinguéssim previst. És que em vaig enfadar una mica aquell cop.
T'esperaràs pel segon, doncs?
No, jo aniré els dos.
Ah, els dos,
vull, jo vull agafar entrades pels segur dos que hi haurà.
O pels tres, o pels...
Els que faci falta.
Gràcies, Pep.
Fins ara, bona nit.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Deixa'm dir-li que jo ja vaig veure el Bruce l'any passat. I
el
està bé.
Ah, tu també?
Està bé, però jo el vaig veure.
Mare meva. També està bé, que llavors molta gent potser que ja el va veure l'any passat dirà, doncs mira, ja l'he vist.
Em sembla que els únics que quedem aquí, anava a dir, Muna, som el Pep i jo,
molt bé. El t'ho diràs, avui,
diràs,
a dos quarts d'onze. Tenim un menú d'autèntic luxe. Avui, després de la victòria 2-1 ahir del Barça, de les declaracions de Xavi, dient que li havien, els jugadors no estaven jugant del tot bé a vegades perquè rebien crítiques, bé, de tot el rebombori que s'ha generat pel mal joc del Barça en els últims partits, tindrem Deco, el director de l'àrea de futbol, avui, entrevista més llarga de 30 minuts, amb què hem pogut parlar amb ella aquesta tarda de tota la situació actual del Barça. Obrirem el Consell amb Santi Nolla i Antoni Bassas, i després de l'entrevista amb Deco, tertúlia amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i David Bernabéu.
Doncs us escoltem, com sempre, a partir de dos quarts d'onze. Fins ara, Aleix, gràcies.
Fins ara.
I el temps, ara sí, Abel Caral, bona nit de nou.
Bona nit.
Tornarà a fer calor demà?
Sí, i parlem de calor, perquè...
Però aquestes... calor de... Sí, a veure,
sí,
quants
perquè
graus?
Temperatures que, mira, que com avui poden estar entre els 24 i els 26, 27, 28, pràcticament, puntualment, en sectors de la costa i del prelitoral, de fet, encara guanyarem uns graus en àrees de l'interior de les comarques de Girona, de la costa i el prelitoral central, àrees del Camp de Tarragona, a la resta de 20 a 24 graus, fins i tot cap a les valls del Pirineu, que fa uns dies no passaven dels 9, 10 o 11 graus, avui tinc un màxim de 20, 22, 23, es repetiran demà, i per tant, per un 14 ja de novembre podem parlar de calor i sense pluja. A núvols prims, això sí que estones entrenyinaran, emblanquiran una mica el cel, i algunes boires a primeres hores en sectors de l'interior de la Catalunya central, bàsicament, una mica menys de fred en molts casos a primeres hores, anirà bé un jerseiet, abrigar-se una mica, sí, però després al migdia, doncs aquesta roba sobrarà.
Doncs anirem seguint aquest canvi de temperatura d'aquesta setmana, perquè em sembla que tindrem una mica de Dragon Khan, no?
Una mica de Dragon Khan, exactament.
Va, fins demà, Abel,
que vagi bé.
Les 10 i 8 minuts, una pausa, i de seguida el No s'ha parlat prou d'avui.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village.
El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari.
RAC1. Tots som...
Aquesta nit, el Tu diràs...
La continuidad de Xavi se lo ganó, no tiene
que innovar. El director esportiu del Barça respon totes les preguntes. Cada nit, a 2:15, Tu diràs, amb Aleix Pariser.
RAC 1. Tots som 1.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC+1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus?
RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com
ho sabràs. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs?
RAC1. Tots som
més
1.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per 11:15. Moment de no s'ha parlat prou, avui amb la Clara Caraltó. Com estàs, Clara?
Molt bé, bona tarda.
I també Pep Antoni Roig. Què tal, Pep Antoni Roig, com estàs?
Molt bé,
bona tarda. Quants dies, que feia que no veníeu?
Uns dies, sí.
Ha coincidit quants, entre una cosa quants. I l'altra, però vaja. Comencem amb tu, Clara.
Comencem amb mi.
A veure, sí. De què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou de les excuses dels adolescents. No se n'ha parlat
general,
prou... En general, i sobretot com alumnes, jo ja sabeu que sóc professora, ja fa anys que em dedico...
Val, no sabia si estaves pensant en les teves pròpies o en les que et posen ara.
I ja en parlarem una mica. A mi amb les que em fascinen és les que al llarg dels anys, dels 10 anys que fa que m'hi dedico,
sobreviuen.
Els meus alumnes, exacte. No se n'ha parlat prou i no acabaríem de parlar-ne, perquè és molt fort la seva capacitat fascinadora de sempre trobar explicacions insòlites, estrambòtiques, completament random, per no assumir culpes i responsabilitats.
M'encanta aquest tema. A veure.
És una meravella. A veure, l'adolescència ja sabem que no és un moment fàcil, tots hi hem passat. Jo que m'hi dedico, faig contínuament aquest exercici de mirall, no?, de posar-me al seu lloc, de recordar-me a mi, no?, quan era adolescent. Harlan Coben, que és un autor nord-americà, deia no us enganyeu, l'adolescència és una guerra i ningú no en surti il·lès. Sigui com sigui,
tenint en compte això,
les seves excuses es mereixerien... El col·lectiu de proves hauríem de fer llibres amb les seves excuses. És un gènere literari a part. Jo he intentat una mica sistematitzar-ho, intentar recordar també les més fortes o les més increïbles que m'han posat mai. A veure, primera situació, quan arriben tard. Això passa molt sovint... Em miri i riu que sí, perquè jo sóc una persona bastant impuntual.
Sí, la Clara amb això té un premi Nobel. No?
Exacte. Ells arriben tard molt
sovint. Ja sabeu
sovint.
Que la Clara i el Pep en teoria són amics, però que aprofiten el no s'ha parlat prou, doncs, home, per deixar-se anar alguns missatges.
Alguns retrets.
No?
Sí, és un
cosa.
Moment de catarsi.
Exacte.
Entre els dos.
A veure, excuses ells, de quan arriben
sí,
tard.
Ells arriben tard molt sovint, perquè sabeu que tenen el biorritme que els funciona una mica diferent dels adults. Això se n'ha parlat.
Se'n van a dormir tard.
Van a dormir molt tard, al mateix temps.
Costa llevar-se.
Exacte. Llavors tenim tot el desplegament d'excuses clàssiques, el metro, el tren, un embús, el cotxe que no arranca, no? sempre és millor culpar la providència que assumir que s'han adormit o que s'han entretingut, però després m'he trobat excuses que m'han deixat completament descol·locada del tipus. Han d'entrar a les 8 del matí però arriben a les 9. No, clar, és que arribo tard perquè se m'ha trencat un pot gegant de maionesa al mig del passadís i l'he hagut de fregar. I tu et quedes i dius, maionesa per esmorzar? Però te'l mires amarat, vermell, amb olor d'ensaladilla russa i dius, això només pot ser veritat. O, clar, arribo tard perquè algú se m'ha menjat les bambes. I te'l mires...
Home, aquest és un clàssic, però caduquadíssim, eh?
Xandall i mocassins. I dius, és que aquest nen no ha trobat les bambes avui al matí. Heu de saber que els gossos dels adolescents tenen una alimentació bastant peculiar.
En què més cas, es mengen, en a veure, cas, els deures de matemàtica...
Però sobretot, productes fets a base de paper. Agendes, treballs, llibres, llibretes, almenys els gossos de Sants, que sóc on jo treballo, no sé què passa, que tots s'alimenten a base de coses de paper.
Segons, però ara de bo, aquesta excusa encara es posa.
T'ho juro.
Sí, eh?
I una, d'encara millor. Els gossos dels adolescents i les mascotes en general tendeixen a emmalaltir i morir diverses vegades al llarg d'un curs. Què dius? Jo crec que l'excusa de la mort del gos ja me l'ha posat 4 vegades.
Clar, hauries de tenir un Excel comptant.
Clar, un registre. Exacte, no, aquesta sí, ja sí. Me l'has fet. No, no serveix.
Doncs és una bona idea.
O mira, quan comencin el curs els has de fer com un test, així dissimulat, eh? Ara m'està venint aquí una superidea al cap de dir,
perquè no em corin
qui de vosaltres té animals de companyia? Sí, i quants, gossos, i quants en tens? Un, d'acord, un. Clar, sí, a la segona et diuen que s'ha mort, ja no cola.
Clar, però llavors diuen, no, és un altre que em vam agafar una... Vull dir, ells ja troben, la manera de sempre. Segona situació, quan no entreguen coses, això també passa bastant sovint. Hi ha un principi universal, que no sé si sabeu, no sé si coneixeu, que és que el dia abans d'imprimir alguna cosa, el 40% de les impressores dels alumnes no funcionen o es queden sense tinta.
A veure, les impressores donen molts problemes, això s'ha de reconèixer, és així. Jo fa anys que no en tinc a casa.
Jo igual, eh?
Però a casa dels meus pares, que encara n'hi ha una, i que de tant en tant, si tinc alguna emergència, dic, calla, que allà hi ha una impressora... És veritat, o l'he de tornar a instal·lar, o ve de tornar...
O feia, a la mínima et feia allò que t'ho imprimia mig lila perquè no li quedava tinta...
Però mira, això encara...
Ja. Però...
Jo vaig desistir del món de les impressores l'any 2006, em sembla.
Sí.
Però és veritat, mira, això em fa ràbia reconèixer-ho, eh? Perquè la meva mare, quan es van comprar ja l'última impressora, vaig dir, però per què us compra una impressora si no cal? No, perquè sempre hi ha alguna cosa que va bé i... Em fa ràbia reconèixer-ho, però això que he hagut de recórrer a casa dels pares algun dia per dir, és que clar, ara no hi ha res obert, ho necessito per demà, doncs he d'anar a imprimir. Fa ràbia, però és així.
Llavors ells...
En fi, que tenen molts problemes.
Sí, tenen problemes, llavors mai els passa pel cap portar una copisteria, demanar-li un veí, o fins i tot enviar-t'ho i dir, mira, estava fet, però no ho he pogut imprimir. Val? Això no els passa pel cap. Sempre és millor posposar que afrontar. Aquest és també el seu principi. Llavors també hi ha un altre principi que es compleix sempre, que és que quan és un treball grupal, sempre està malalt l'alumne que era encarregat d'imprimir-lo. Mm. És una cosa inexplicable.
La llei de Murphy.
Sempre passa. Llei de Murphy. Ells deleguen responsabilitats, també passa molt sovint que et diuen que el seu pares ho imprimiran a la feina. Llavors és no, s'han quedat sense electricitat a l'empresa del meu pare, o un alumne que em va estar dient 15 dies, la meva mare m'ho està imprimint. I feia servir el gerundi, imprimint. I dic, la teva mare té una impremta de l'època de Gutenberg, o com va? Perquè no pot ser.
Va posant,
totalment. Va posant lletra per lletra.
O sigui, treball que no va arribar mai, però ells com a mínim no hi han quedat bé.
Però una cosa, és que ara m'ha sorprès això, els treballs encara s'imprimeixen i es porten
alguns
en paper,
sí,
eh?
Alguns no.
Val, anava a dir,
però hem hagut de tornar una mica...
Envia-m'ho, ja està, gràcies.
Sí, però hem tornat una mica al paper.
És molt analògic, l'escola del segle XXI...
No, però jo crec que vam avançar, vam fer molts passos digitals i ara hem hagut de tornar una mica enrere perquè el paper i la llibreta veiem que és la manera també que estem...
Anava a dir, doncs passa la mà, mentre la teva mare ha trigat a imprimir-lo.
Tu vas fent, eh?
Passa la mà.
A mi la més increïble que m'han intentat colar és un dia que un alumne m'havia d'entregar un text, plovia molt, i em va jurar i perjurar que el portava fet, però que la pluja havia entrat dins la seva maleta i que s'havia esvaït la tinta, s'havia escorregut la tinta. O sigui que dius, molt creativa, però...
Ni rastre, de la tinta. Sí,
no, una cosa completament increïble.
Carai,
també heu de saber que ells fan complots. Fan uns complots molt forts. Quan tu arribes i dius, avui m'havíeu d'entregar això, ells fan un mur, fan un fuente ovejuna, i et diuen, no ho vas dir. Era per dijous de la setmana que ve. No ho vas dir. I d'aquí no passes, comences a dubtar de les teves paraules.
Sí, eh? Has arribat a dubtar.
Veus la mirada d'algun alumne que sap que sí que és veritat, però que per pressió social mai dirà que sí, i el millor en aquests casos sempre és dir, saps què? Deixem-ho estar, fem-ho per dijous que ve, cap problema, sí? Quarta cosa, heu de saber que són uns amants de les comparacions. Sempre sotmeten a judici la puntuació dels teus exàmens. Sempre. Judici minuciós. Venen i et diuen, hem posat el mateix i a ella li has comptat 0,25 i a mi 0,30. Què és aquesta injustícia, què és aquesta doble vara de medir? Val, llavors el que has de fer és dir, quan vingueu amb això, els dos us quedareu amb la nota més baixa. Així no ve.
Ups!
Aquest és Aquest és bo.
Quina paciència, no? També d'anar comparant cada resposta amb tothom.
Home,
a la classe,
que, clar,
a veure si hem posat el mateix i m'has posat...
Per últim, l'excusa sobirana, quan tenen ganes de parar-ho tot, d'engegar-ho tot a pastar fang, un alumne aixeca la mà i et diu: Clara, això que estem fent per què serveix? Parem la classe, parem-ho tot, sigui un poema d'espriu que estàs explicant, sigui el sintagma nominal, ho has de parar i has d'establir amb ells un debat filosòfic sobre el coneixement.
Això ho has de portar una mica assajat de casa, no?
Home, perquè tot, si has no... de ser molt creatiu. A més, clar, ells veuen aquesta cosa com utilitària, no? És que el coneixement potser no és un, o sigui, té sentit en ell mateix, no és un mitjà, saps? Llavors, has de parlar-ho amb ells i són durs, eh? No els serveix qualsevol excusa. L'última, aquesta és molt forta. Jo no l'he sentit mai en el meu institut, ni com a alumna ni com a professora, però tinc amics que sí. Amenaça de bomba per no fer un examen. Trucada anònima.
Què?
Us ho juro. Sí?
No,
això
gairebé.
Això havia passat al teu institut?
A mi m'havia passat dues amenaces de... Amenaces, no. Simulacres d'incendi.
Ah, sí. Però això està previst.
Sí, però et salvava el cul. I estava supercontent d'haver de fer com... Perquè
clar,
és tot un gran teatre, no? No hi ha bombers, no hi ha ningú, però tu has de fer creure.
Sí, baixes les
baixar, les escales cridant.
Escales.
I a més
hi
ha tot un...
Era un gran moment per cridar gratuïtament.
Exacte. Home, cridar no s'ha de fer.
Home, si fas un simulacre, el fas bé.
Llavors, clar, és el que us dic, eh? Jo no ho he viscut, em sembla molt bèstia, però sí que és veritat que, clar, tu, si hi ha una trucada, encara que n'hi hagi una cada setmana, has de desallotjar, o sigui, és així.
Llavors, sí, dius, no, a veure si avui no, i clar, després...
Exacte.
Això va passar un partit del Madrid contra la Real Societat fa molts anys, me'n recordo.
Què va passar?
Això,
que s'ho van inventar? O que...
Bueno, va ser una amenaça de bomba que al final es veu que no va ser.
Però i va guanyar la Lliga.
No ho sé, això ho diran els del Tudiràs, però me'n recordo perfectament.
Va, ja veieu que les seves excuses són així, eh? Són bastant random, no compleixen principis perquè te les creguis, com causa-efecte, no repetir-se, versemblança, o sigui, ells proven, van amb tot, mai ho assumeixen. Si, com a mi, us fascina el tema de les excuses, ara hem parlat de la dels adolescents, de les dels adolescents, però a mi les dels adults també m'agraden molt, no? Perquè aquesta cosa que tenim com de infantil, de no voler-ho assumir, d'anar-te explicant a tu mateix, que sapigueu que a internet hi ha moltíssims articles que en parlen de les excuses i que els tracten com una, les tracten com una droga. Per exemple, com deixar de poner excuses en 5 passos, que dius, és com bajar la barriga cervecera en 5 passos. Després, excuses, tolerància cero, acaba con la procrastinación. Las excusas son mal hábito, aprende a evitarlo, o el millor de tots, per mi, si quieres triunfar, vacúnate contra la excusitis.
M'encanta aquest tema, és que estaria tot el dia, no? Demanaria als oients ara que ens diguessin, envieu-nos missatges, correus electrònics, no? Explicant-nos quines excuses us han posat, o la millor excusa que heu posat vosaltres, no? Perquè reconèixer les nostres pròpies excuses...
Clar,
també seria interessant, eh? Un dia fer aquest exercici de...
I llavors els dic, va... assumeix, no? O sigui, a mi m'han arribat a dir, és que estic, sí, m'has enganxat copiant, però és que no sóc l'únic, saps? Com indignat. Llavors, va, assumeix la culpa i tirem endavant, i això també es creixer, no?
En fi, excuses. Va, passem ara al Pep, de què no s'ha parlat prou?
Doncs no sé si ho notareu per la veu, però he vingut una mica refredat.
No, encara.
Crec que no s'ha parlat prou de les discussions de parella que provoca el gran debat. Quan cal posar el nòrdic?
Uf!
Jo vinc refredat per això.
Em rendeixo aquí.
No, és un tema bastant més delicat del que la gent es pensa, perquè, bé, en el meu cas, per una mala decisió la setmana passada i per culpa de l'estivat de Sant Martí, que abans deia el company meteoròleg, bueno, m'ha condemnat a la malaltia, no?
Quina és la mala decisió?
La mala decisió és la següent. Arriba un moment a la tardor, més o menys finals d'octubre, on, bueno, vas a dormir i la vano a d'estiu, perquè hi ha el primer moment, que és passada la Mercè,
sí,
sobre el llençol una vanueta prima.
Jo després, no ho faig.
20 d'octubre, més
jo
o menys.
Jo sí, una manteta.
Una cosa primeta.
Sí.
Vano a d'estiu, però ja vas a dormir i dius, uf, et lleves a mitjanit per fer un riuet i ja tens ganes de tapar-te una miqueta més.
Cosa,
et falta
sí,
alguna cosa més. I arriba el gran moment de, vale, va, ara,
va,
anem, ara anem, a posar,
ja és el dia.
Anem a posar el cobrellit, cobrellit prim, diguéssim, el previ al nòrdic.
Ui, no, eh?
Tres passos abans del nòrdic,
per favor.
Ja, jo he de dir que vinc d'una família on històricament hi ha hagut armaris plens de vànues de tot tipus i, bueno, les herències a casa meva, sempre hi ha hagut coses per cobrir llit. Sí, el cobrellit és el prespevi al nòrdic. A mi és el cobrellit és una cosa que crec que fins mitjans de novembre s'ha d'aguantar. De fet... desconfieu de la gent que abans de Tots Sants posa el nòrdic. No lliga. El nòrdic abans de Tots Sants crec que no toca.
Doncs jo crec que el vaig posar aquest any, eh?
Abans de Tots Sants?
Sí, però a veure, també una cosa. Hi ha el nòrdic prim, que és, que jo li dic de primavera, però vaja, en aquest cas seria de tardor,
això és
i el
altra...
nòrdic gruixut d'hivern. No, perquè el meu nòrdic de primavera seria com el teu cobrellit.
No se n'ha parlat prou.
Això n'he parlat abans perquè jo també he dit, jo tinc dos nòrdics, però al final no n'acabo fent ús dels dos nòrdics, n'acabo fent ús d'un només.
Jo crec que no se n'ha parlat prou d'aquesta dicotomia entre nòrdic prim, nòrdic gruixut...
No, que només ocupen espai.
A l'Ikea un té el logo vermell i l'altre blau...
Totalment en contra.
I crec que són bastant iguals, però...
No,
els meus són bastant iguals.
El cas és que la meva preocupació va més enllà, i és una cosa una mica poc romàntica, però clar, no sé si dormir al llit de matrimoni, no sé si viure en parella, però cada persona és del seu món, i
sí,
no
sí.
Tothom té la mateixa tolerància a la calor o al fred.
No, aleshores, absolutament.
Clar, ens passem 20, 25 anys de la nostra vida, si les coses van bé dormint sols, quan som joves, anem creixent, hi haurà un dia que ens posem a viure amb algú i has de compartir aquesta part de la teva intimitat, que és dormir. I jo tinc el meu problema que amb la meva parella, per exemple, tenim dos...
Temperatures diferents.
Tenim dues temperatures molt diferents. És més, nosaltres ens vam conèixer, l'Aida i jo, un 26 d'octubre, i jo crec que el primer cop que vam dormir junts devia ser un 6-7 de novembre, i ho prometo que el primer cop que vaig anar a casa seva...
Vas passar calor.
Quan vaig entrar al seu llit, el primer que vaig pensar és... Bé, encara no t'he posat el nòrdic, perquè si no hagués llepat. Però clar, la setmana passada el temps ens va jugar una mala passada. Total, el primer dia ella tenia fred, jo no, va, posem-nos una manta a sobre, ella no li agrada ser una ceba, i, bueno, jo us explicaré una intimitat, que és que jo, en aquests casos, tinc un procediment per calibrar-me a mi mateix la temperatura. Ella em diu fer l'oruga termòmetre. Què vol dir fer l'oruga termòmetre? Jo em poso dintre el llit, recte com un pal, com un sarcòfag, i m'estic 30 segons... sent un home termostat.
M'està fent bastanta por,
No, sí, és l'home termostat. Aleshores, el meu cos esdevé de cop i volta un termòmetre i calibro si sí o si no. La setmana passada no ens vam entendre. Jo no ho veia clar, posar el nòrdic, ella sí, jo no. Al final vam prendre una decisió una mica arriscada, que era un dia l'altre. Com? Que és
com?
De fet, sí.
El treure i posar el nòrdic?
No passa res, són 3 minuts. I,
què? Mare meva, jo un cop l'he posat.
Què preferiu? Aviam, què preferiu?
Això sí que és un... No s'ha
parlat
prou. Què
preferiu? Treballar 3 minuts o passar-ho malament 8 hores? Jo ho tinc bastant clar, s'ha de ser pràctic.
Són 3 minuts, perdó.
Aviam,
mira, jo avui he hagut de posar el nòrdic jo sola i potser he estat 7 minuts.
Un moment, estem parlant...
No hi ha manera que arribi a la punta, que quedi estirat...
No estem parlant de posar el nòrdic dins la funda del nòrdic. Això és un altre, no se n'ha parlat prou. Estem parlant de posar el nòrdic.
A sobre.
A sobre, o posar una altra cosa. Vam fer un dia, un cinc dia, no, i clar... A mesura que va arribar el dijous, divendres, va començar a fer més calor, sense avís. Ara ja ens han avisat que demà 28 graus, però la setmana passada no van ser tan ràpids els meteoròlegs, trapelles.
No els critiquis,
Que... No, jo recordo sortir dijous de casa amb bufanda i sortir al carrer i pensar, hòstia, potser m'he passat. Què ha passat? Doncs ha passat el que passa en aquests casos, que és que et fots a dormir, agafa una mica de calor, i tu no te n'adones, i et lleves a les 5 de la matinada absolutament despullat i a l'aire lliure, diguéssim, però clar, no estem a 28 graus, estem a 15-14.
Llavors fa fred.
Si fots dintre el nòrdic, sues com un poll, i al final, doncs, he caigut refredat d'una manera bastant abrupta.
Mira,
solució.
No serà d'això, el refredat,
Jo crec, Anna, que no se n'ha parlat prou, i insisteixo, és molt poc romàntic el que diré, i no us agradarà, crec, però no ho sé. Algun dia, potser, hauríem de començar a pensar en dormir en llits individuals junts.
Ah, no...
Mira, diré...
Més dormir llits individuals...
Aquest debat l'hauríem d'obrir algun dia.
No, però un moment, deixeu-me dir una cosa.
Llits individuals junts.
Però llavors igualment et cobreixes amb dos...
Cada llit individual té el seu...
És que un moment...
Té el seu cobrellit individual.
Un moment, ja fa uns anys, a mi fa dos hiverns, aquest encara no, fa dos hiverns que per Instagram em surt un anunci d'aquests automàtics d'un nòrdic que venen que pots posar meitat i meitat. I aleshores, amb una meitat pots posar el més gruixut, que vosaltres m'heu criticat aquí per un nòrdic més prim i un de més gruixut. Doncs sí, pots posar en una meitat el nòrdic més prim i en una meitat el nòrdic més gruixut, i així no hi ha problema.
O en una meitat nòrdic i l'altre res.
Exacte, només llençol doble, per exemple.
Doncs
ho buscaré i us ho enviaré per privat.
Això m'estalviaria fer l'oruga de termòmetre i m'interessa bastant. No, jo crec que és important, Vull dir, no s'ha parlat prou.
No, és un gran tema.
Per un cop de calor, un cop de
faig fred, és que durant uns dies...
Una relació de parella se'n pot anar...
No el poso dins, el poso sobre. I el trec i el poso, fins que no fa fred i llavors el poso dins la funda. Punt, és tot el que faig.
Aquest treure i posar és on hi ha el conflicte.
Sí, i jo a vegades
cada
he posat...
Cada nit hi ha un referèndum, saps?
I a la meva meitat, posar només manta, per exemple, a la meva meitat, no, desastre, perquè aquella manta a la nit acaba al terra, llavors passo fred. S'ha de posar tota, llavors l'altra persona te la tira... Bé,
però, en fi. Pel que entenc, vosaltres no necessiteu l'arribada dels cascos blaus ni un relator de la ONU per parlar d'això amb les vostres parelles, no?
Jo arribo ràpidament
a un acord.
Sí.
Jo hi ha un dia que el poso i després quan arriba la calor, la primavera, hi ha un dia que me'l trobo que ha desaparegut. Llavors, bueno, acceptem una cosa i acceptem.
Jo tinc aquest estil també, sovint.
Clara, Pep, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí a uns dies. Que vagi bé. Se'ns ha acabat el temps. Ara arriba ja l'Aleix Parisé amb el Tu diràs. Nosaltres i tornem demà.